Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pla de xoc del Departament d'Educació per reduir l'abandonament escolar prematur per sota del 9%. El pla preveu potenciar l'orientació educativa, lluitar contra la segregació o potenciar l'acollida d'alumnat nouvingut i destinar recursos a l'escola inclusiva. Un pla que s'ha presentat avui a Vilafranca del Penedès. Això és el que es vol fer amb un seguit d'estratègies i mesures. Algunes de les més destacades les ha explicat avui el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom.
Ja portem temps treballant també a través del pacte en contra de la segregació i la pròpia sindicatura de greuges, i que per tant aquest és un dels temes importants que recull també aquest pla. Però per exemple, en matèria de formació professional, doncs també s'ha anat treballant. De fet, hem incrementat l'oferta de formació professional amb més de 7.000 places durant aquest curs.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat les noves instal·lacions del nou campus IPRA, ubicat a Aiguaviva, al Gironès. La ministra ha confirmat que enguany les vacunes de Covid-19 creades per IPRA s'inclouran a la cartera de serveis de vacunació dels espanyols.
Estamos hablando de cómo hemos sido capaces o cómo han sido capaces desde esta industria de vacunas imponerse también en el mercado, ¿no? En un mercado muy complicado en el que ahora mismo ya solo quedan 4 industrias farmacéuticas que hagan vacunas de la Covid-19. Y sobre todo la capacidad y la capacidad del desarrollo que podemos tener con respecto a el resto de vacunas que podamos estarnos planteando en un futuro, teniendo en cuenta pues todas las amenazas que vienen, ¿no? Tanto de zoonosis como de futuras epidemias o futuras pandemias.
I cauen un 13% els delictes a Ciutat Vella, Barcelona, en un any. Els robatoris amb força s'han reduït a la meitat i des del gener s'han desmantellat una 50ena de punts de venda al districte. Ara bé, malgrat la davallada, al setembre es van comptabilitzar més de 38.500 fets delictius en aquest districte. I el Conservatori del Liceu ha convidat el professor a qui almenys 5 alumnes van acusar d'assetjament sexual o tocaments. Així ho ha decidit el patronat, un cop coneguts els resultats de la investigació interna que els darrers mesos ha fet el comitè ètic de la Fundació. El docent, amb més de 30 anys d'experiència en docència musical, estava apartat cautelarment des del 17 de juny. Ara, gairebé 5 mesos després, el Conservatori ha rescindit el contracte de manera disciplinària i sense indemnització. I l'empresa gironina Kagame.com presenta la nova col·lecció d'enguany amb personatges de dibuixos animats, esports i música. Entre les novetats, Mortadelo, Filemón, Zipizape, Miki i Mini, Aitana, Joan Dausà i gent del món de la política com l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aro Seren i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 7 de novembre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Tot i que aquest divendres ha començat ja molt més tranquil a gran part del país, venen nous canvis de situació. Els núvols que teníem a les comarques de Girona s'han anat desfent, però en canvi n'arribaran d'altres i força gruixuts, a més, cap a les comarques de Tarragona, de Lleida, i ja amb les primeres gotellades imminentment. Ara bé, serà especialment quan es faci de nit el moment en el que tornaran aquestes pluges des de Ponent, que acabaran escombrant aquesta propera nit i matinada gairebé tot Catalunya. On més hi plourà serà cap al Pirineu Lleidatà, a la Catalunya Central i a les comarques de Tarragona. Durant el dissabte, molt d'hora, encara tindrem molts núvols a gran part de Catalunya, amb pluja, que no serà gaire quantiosa, no serà intensa, però sí d'anar fent, per tant, una pluja d'hivern, de gota petita, i especialment despertarà aquest dissabte amb aquesta pluja a la costa i en les comarques de Tarragona. No va nevar del Pirineu cap als 1.700 metres i els núvols que, en general, el dissabte faran que l'ambient quedi més fresquet que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem del gran recapte amb Josep Maria Comas, delegat del Baix Llobregat del Banc dels Aliments. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el paper i la funció del comerç a les ciutats i la reforma a l'administració que vol fer el govern català. A partir de les 5 ens atensarem a l'agrupació sardanista Amics de Castellà, de la mà del seu president, Joan Ventura. Viatjarem al centre de Ràdio Sant Cugat per conèixer el programa L'Hora dels Joves. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que també obrirem avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Pel segon any, Terrassa s'incorpora a la programació del Festival Panoràmic, que explora la relació entre el cinema, la fotografia i les noves formes d'imatge. La temàtica d'aquest any és el concepte de break, entès com una pausa després d'arribar al primer quart del segle XXI. Fins a principis de 2026 s'han programat diverses activitats a Terrassa, Barcelona i Granollers, on va néixer el festival. Aquesta n'és la novena edició. A Terrassa s'han programat tres exposicions que es van inaugurar aquest dijous. A la Sala Montconill, tant de bo, ojalà, inxala, amb nou artistes d'arreu del Mediterrani i que explora el concepte d'esperança no com a expectativa més passiva, sinó com a força activa i creadora del món. Es pot veure fins al 18 de gener. A l'Arxiu Tovella es podran veure l'exposició Vital Col·lapse d'Irene P. fins al 22 de novembre, que proposa la pausa com a forma de resistència davant de les violències sistèmiques que recauen sobre els cossos malalts crònics. I els Amics de les Arts, Ecologies de la Pausa, amb fotografies de Nina Medioni i de Juan Alonso Zapata fins al 7 de desembre. A banda dels tres espais de Terrassa, el Festival Panoràmic és present en 9 espais de Granollers i en 9 també de Barcelona.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a la Cocapital, Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. La Policia Municipal de Sabadell ha estrenat una recepció renovada per millorar l'atenció ciutadana i modernitzar les seves instal·lacions. Les obres formen part del pla de millores que està duent a terme el cos policial. Concretament, les instal·lacions de la Policia Municipal de Sabadell s'han renovat amb una inversió de gairebé 293.000 euros. La nova recepció disposa de punts d'atenció diferenciats per garantir més privacitat. A més, s'han millorat les oficines i també les instal·lacions elèctriques i de climatització per oferir un entorn de treball més modern i eficient.
Per tant, el compromís d'aquest govern amb la seguretat i amb la policia municipal es demostra amb fets. Com deia, ja tenim la sala de comandament, ja tenim aquestes noves dependències, estem en aquest moment fent les obres del nou magatzem i a finals de l'any vinent esperem començar l'obra dels vestidors.
Escoltàvem el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, qui recordava que en els darrers anys el cos de la policia de Can Mercè també ha incorporat un nou centre de comandament amb més d'un milió d'euros d'inversió.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El gran recapte del Banc dels Aliments de Badalona espera superar els 4.500 quilos de menjar recollits entre aquest divendres i demà dissabte en aquesta 17a edició. Enguany són prop de 200 els voluntaris que hi participen, tot i que se'n necessitarien més de 600. Les retallades de la Comunitat Europea pel que fa a la donació d'aliments, alerten des de l'ENS, han pitjorat la situació i fa necessària aquesta crida solidària que demana la implicació de tota la ciutadania. La pobresa s'extrema a Badalona, expliquen, amb l'augment d'un 20% de persones sense llar familiar que tampoc tenen accés als aliments de primera necessitat. Ho ha assenyalat el coordinador del Gran Recapte de la ciutat, Jaume Ventura.
Hi ha molta menys quantitat d'aliments per distribuir durant l'any i això afecta doncs, a llocs més vulnerables, les famílies que tenen més necessitats, de tal manera que els bancs d'aliments han tingut que de vegades reduir els torns de dir un cop a la setmana doncs, a tres cops al mes. Per tant, aquí ve l'urgència.
Els establiments que hi participen compten aquests dos dies amb voluntaris que s'encarreguen d'informar els clients i animar-los a fer una donació d'aliments, especialment aquells que tinguin una llarga caducitat o estiguin en conserva. Llet, pasta, llegums i oli són alguns dels productes demanats. Al supermercat Condis del carrer Guifré s'hi han sumat tres joves sense sostre que han fet de voluntaris per primera vegada. Asseguren que ells mateixos han patit la dificultat de tenir un plat a taula. Els aliments recaptats es destinaran a prop de 230.000 persones mitjançant una xarxa de més de 500 entitats socials repartides per tot el territori català.
Gràcies, Anna. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La Fira Vícola de la Raça a Prat no comptarà aquest any amb la presència de cabells ni altres equids per evitar l'expansió de la dermatosi nodular contagiosa, una malaltia que afecta les vaques, però que altres animals de granja també poden facilitar la seva transmissió. Pel que fa a la presència d'aviram, a causa de la mateixa problemàtica, l'Ajuntament està en converses amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació. Així ho ha explicat l'alcaldessa Alba Bojordà a l'entrevista mensual de la Prat Ràdio.
Estem intentant apretar el Departament d'Agricultura perquè ens doni permís per si poder tenir pollastre, perquè ens sembla que els nostres pollastres són molt nostres, són quilòmetre zero, no viatgen, no canvien ni tan sols de municipi i, per tant, doncs, seria una autèntica llàstima i crec que és una mesura fora del nostre enteniment.
A l'entrevista de Bou també s'ha referit a la Fundació Pota la Vaca, que està en tramitació i que, entre d'altres coses, permetrà que la gent pugui apadrinar galls o gallines de la raça Prat. L'alcaldessa ha dit que s'està treballant amb el tema, amb l'associació de criadors, que són l'ànima del Pota la Vaca.
Gràcies, Luis. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui divendres i fins demà dissabte estarà en marxa la campanya de Nadal solidària del Gran Recapte, on s'espera superar els 6.000 quilos de solidaritat recaptats al 2024 a Castellà del Vallès. Durant aquests dos dies, els castellarencs i castellarenques que vulguin col·laborar solidàriament ho podran fer en la major part dels comerços de la vila, o bé de manera econòmica, o bé amb productes que poden entregar als supermercats Aldi, Casa Matller, Bonària i Condis. Aquesta iniciativa, portada a terme per Càritas, és recolzada pels alumnes de l'Escola El Casal, la FADAC Castellà i dels instituts Puig de la Creu i Sant Esteve, que ajudaran durant el cap de setmana a la logística de la recollida conjuntament amb els voluntaris de Càritas. D'entre els productes de primera necessitat, l'oli, les llegums, la farina i els congelats són els més sol·licitats. En l'edició de l'any passat, el Gran Recapte Castellà es van recollir fins a 6 tones de menjar a través de les diferents parades i que van servir per repartir-les posteriorment a 237 famílies del municipi en situació de precarietat. Aquest any s'espera poder superar aquests 6.000 quilos del 2024 i apropar-se a xifres com la del 2022 amb 10.000 o els 15.200 quilos recollits al 2016.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sílvia González.
La Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals i la Federació de Municipis de Catalunya han distingit el Servei d'Acció Comunitària als barris de l'Ajuntament. Pel jurat, aquest servei és una aportació innovadora i de qualitat que pot servir com a referent per a altres ajuntaments i entitats locals d'arreu del territori. El reconeixement destaca la capacitat del servei per construir vincles de confiança, facilitar processos participatius i donar resposta a les necessitats concretes de cada barri de manera col·laborativa. El Servei d'Acció Comunitària als barris s'impulsa des de l'àrea de participació de l'Ajuntament i té com a objectiu principal reforçar la vida comunitària i la cohesió social, treballant des de la proximitat i amb una mirada transversal. El servei acompanya grups veïnals, escolta les seves demandes i genera espais de trobada amb metodologies adaptades a cada realitat. A més, articula aliances amb entitats i serveis municipals per afavorir la corresponsabilitat i la convivència.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Des d'avui està en marxa el Gran Recapte, una iniciativa solidària que cada any busca repartir aliments a les famílies en situació de pobresa de manera que puguin gaudir d'àpats suficients, saludables i dignes. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on hi ha el Víctor Asensio. Molt bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu de la campanya és arribar a les més de 230.000 persones que atenen des del Banc d'Aliments. Aquesta és la 17a edició d'un gran recapte que compta amb milers de persones voluntàries a 2.000 punts de recollida a tot Catalunya. Per saber-ne més, saludem en Josep Maria Comas. Ell és delegat del Banc d'Aliments al Baix Llobregat Sud. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens trobem en plena campanya de recollida. Quin és l'objectiu que teniu per aquests dos dies de gran recapte?
Bueno, tenim un doble objectiu. Un primer objectiu, el principal, és la recollida d'aliments per poder omplir els nostres magatzems i poder distribuir-los a la gent que ho necessita. Aquest és el primer objectiu de tota la campanya, però també, com a segon objectiu, doncs és la implicació i sobretot la implicació dels voluntaris, la implicació de tota la gent, perquè en els moments actuals també pues, vegin de que és necessari ser solidari, és necessari ajudar la gent que ho necessita. I bueno, aquest segon objectiu queda una mica encobert, però per nosaltres també és molt important.
De fet, jornades com la d'avui, la demà dissabte, mobilitzen moltíssimes persones per aquest gran recapte, de fet, d'altres anys. Parlem de desenes de milers de persones, 10.000, 12.000 persones. No sé com aconseguiu mobilitzar tantíssima gent.
Sí, gràcies a la resposta que tenim, cada any podem anar, com a mi, si més no, acostant-nos amb els objectius que s'hem proposat. A veure, més o menys la necessitat de voluntaris a tot el que és Barcelona són 25.000. I com dius tu, són molts, no? Cada any arribem a una xifra important, no, potser no arribem als 25, però es quedem sobre 20, 22, 22.000. Aquest any, pel que sigui, o per la pluja, com no sé, no l'hem trobat encara, ja ho analitzarem ben bé, però s'estan trobant que tenim una disminució d'aquests voluntaris. Però tot i això, estem parlant de xifres de 15.000, 16.000 voluntaris. No? Com es mobilitzem? Sobretot a través de les entitats que reparteixen aliments a les diferents poblacions i després, sobretot, en els grups que tenim a diferents pobles. Grups heterogènics de tot tipus, des d'agrupaments escoltes, grups de muntanya, grups de culturals, de teatre, que també a nivell de, ja no a nivell individual de cada persona, sinó a nivell de grup, també participen. I això també és molt important, sobretot per fer equip, no? per fer grup.
Vostè coordina la part del Baix Llobregat Sud, però suposo que també té una visió una mica global del que passa a Catalunya, però almenys de la zona que més coordina vostè, on falten més persones voluntàries?
Bueno, malauradament, aquí al Prat, que és on estic en aquest moment, no? Bueno, per una set, encara no hi he pogut arribar a esbrinar el perquè, però sí, sempre m'he trobat que aquí al Prat em trobo una mica fluix. Les necessitats del Prat són uns 70 voluntaris. I en aquest, com a mínim, en aquest moment, pues, en tenim uns 15-18.
O sigui que estan molt per sota, menys la meitat.
Molt per sota del que volem. Però, bueno, escolta, estem a les portes ja del Gran Recapte. Lo important és mobilitzar ja no solament els voluntaris, sinó implicar la gent perquè participi en les seves donacions, i bueno, i que intentem cada any anar millorant aquesta situació i a veure si algun any la podem revertir i el Prat sigui també una de les poblacions que tenim aquí al voltant que per sort sí que on podem omplir totes les botigues.
Tant de bo això sigui així. Nosaltres, de fet, esperonem i animem a la gent, a la ciutadania, concretament la del Prat, però vaja, la de tots els municipis que ens escolteu al Connectats, de participar en iniciatives com la del Gran Recapte que fa el Banc d'Aliments, perquè doncs té aquesta voluntat d'ajudar totes aquestes famílies que ho passen malament i que d'aquesta forma tenen garantit aquesta alimentació saludable i suficient. Per qui no ho sàpiga, crec que ja tothom més o menys coneix el Gran Recapte, és una iniciativa molt popular, però per qui no ho sàpiga, al final el que feu és recollir aliments en punts, especialment supermercats, no sé si teniu altres tipus de...
No, el Gran Recapte bàsicament són els supermercats. Uh-huh. Durant tot l'any sí que tenim uns altres fons d'aprovisionament al banc d'aliments. El banc d'aliments, com diu el seu nom, és un banc, passa que no tratem diners, no? Recollim aliments de donacions particulars, d'empreses, d'aliments que s'han pogut recuperar, i un punt molt important que ens cobreix, jo diria, uns 3 mesos de tot l'any, ho podem aconseguir en el Gran Recapte. Uh-huh. I el Gran Recapte l'enfoquem directament a les... en els súpers, a les cadenes, a les botigues que tenim en el barri, a la gent, perquè segons la gent el dia a dia o aquells 2 dies va comprar, ho veu i és la que participa. Això es cobreix, jo diria, a nivell global, estic parlant, es cobreix uns 3 mesos de poder repartir aliments a les diferents entitats que reparteixen al mateix temps aliments a les famílies vulnerables dintre d'un circuit, eh? Vull dir, no, jo ho estic explicant de forma molt ràpida, però bueno, hi ha tot un circuit, hi ha tot uns controls, una mica sempre pot haver la picaresca, però bueno, intentem que sigui el menys possible, i els beneficiaris són realment per a persones vulnerables que ho estan passant a la ment i que ho necessiten, no?
Ara en parlem també una mica per sobre també d'aquest circuit, però en tot cas dèiem, no?, que al final el que feu és aprofitar que aquesta gent va a comprar moltes vegades que potser no és donant activa a altres entitats, i quan va a comprar troba que hi ha aquesta iniciativa i moltes vegades doncs compra una miqueta més per ajudar. Quins aliments, si anem nosaltres al supermercat aquesta tarda o anem demà, al llarg de tot el dia de demà, a comprar, quins aliments podríem donar que poden ajudar al Banc dels Aliments?
Sí, no, bàsicament el que necessitem són aliments que no siguin perecedents, que tinguin un temps de vida llarga. Podríem parlar de llet, podríem parlar de conserves vegetals, podem parlar de farina, arròs, pasta, tota aquesta sèrie d'aliments que conformen la cistella bàsica, i sobretot que no es fan malbé. Tenen en compte que els aliments que recollim aquest dia els portem tots a un gran magatzem. Allà es selecciona, es separa per diferents tipologies d'aliment i van a parar al magatzem central que tenim al carrer Motors. I des d'allà, durant aquests 3 o 4 mesos, es reparteix a les diferents entitats. Vol dir que tenen que ser productes que no es facin malbé, que puguin aguantar 3 o 4 mesos, vale? I que, sobretot, vull dir, no, que conformin una cistella bàsica. No cal ficar pots de caviar ni alcohol, ja no en fiquem, no? Però que sigui pues, els aliments bàsics que tots coneixem, que a la nostra dieta mediterrània són prou coneguts, no?
Clar, parlem d'aquesta campanya del Gran Recapte, parlant d'avui divendres i demà dissabte, però per vosaltres, més enllà de que és evident que per preparar-ho això comporta un temps, no?, i una preparació que fa dies doncs, que aneu fent des del Banc dels Aliments, el dia de l'endemà, no?, i fins i tot el mateix dia, teniu moltíssima feina. Has parlat d'aquest magatzem del carrer Motors. Si alguna vegada hi heu participat com a voluntaris o hi heu anat com nosaltres mitjà de comunicació, és espectacular veure la quantitat de gent que hi treballa. També teniu molt voluntariat aquells dies. Clar, com es fa aquesta recollida de tot el que feu als establiments de venda, el porteu a aquest magatzem? Com és tot aquest procés que feu per després que arribin a les entitats?
Sí, bueno, primer, com dius tu, és un procés, els primers dies és una mica estressant, perquè anem molt ràpids, ja tenim unes cintes transportadores, hi ha un equip que només fica, es treu de les banyeres, es fica les cintes van avançant i hi ha diferents llocs que van agafant un producte determinat. El primer lloc arròs, el segon lloc farina, el tercer arròs botelles d'oli, i tot això es va depositant ja en diferents. Ja es fa aquesta selecció. També és important, es té que mirar el tipus de producte i la data de caducitat, perquè, clar, no és el mateix que guardis llet que caduca el mes que ve, a que tinguis que guardar llet que caduca 3 mesos. Has de verificar la data de caducitat i la llet que caduca més aviat, ficar-la davant perquè pugui sortir. Tot això, això dura uns 15 dies o 20 dies. Realment és estressant. No sé si heu tingut ocasió, però si algú ha anat de voluntari, haurà viscut 3 hores totalment a tope, estressant, perquè les cintes no paren, tens que anar a la mateixa velocitat que la cinta, i bueno, realment és una feina que sí, que són 3 hores estressants, però que està bé. Com recollim aquests voluntaris? Sobretot aquí participen empreses. Empreses que en un moment determinat disposen de pues, anem 3 hores, anem a ajudar a fer això. I veus tot un equip d'una pròpia empresa que ve, o escoles, també. En aquest sentit, igual que el voluntariat directament als súpers ens costa una mica de trobar, el voluntariat per fer la selecció és molt més fàcil. Uh-huh. La gent s'apunta, perquè s'apunten a nivell ja d'entitat o de grup o d'organització. I aquí és molt més fàcil, no? Però, bueno, és important també. Són unes hores, uns 15 dies, 20 dies com a màxim, que dura i és estressant.
Quines són les persones que reben aquests aliments? Al final també parlem no només de persones concretes, sinó de famílies senceres, oi?
Bueno, són famílies. Aquestes famílies tenen que passar a diferents filtres. El primer filtre és el propi servei social de l'Ajuntament de cada població. L'assistència social determina quines famílies o quines persones tenen necessitat i a partir d'aquí les envia directament a les entitats. A cada poble, a través de l'Ajuntament o dels serveis socials, hi ha entitats. Des de fa un parell d'anys s'està compaginant també l'entrega d'aliments físics amb l'entrega d'unes targetes econòmiques que en definitiva busquen el mateix. La targeta econòmica se li dona a la família una determinada quantitat al mes que ella pot anar a comprar a unes botigues determinades. Per un cantó optimitzes millor els recursos, t'evites transports de material amunt i avall, camions. Per l'altre cantó es perd una mica el tema aquest de l'entrega recollida física, no? I també pues, el control és una mica més complicat, perquè aquestes famílies tenim que procurar que no hi hagi un mercat després posterior, que aquests productes vagin realment a bon temps en canar, etc. Però bueno, en aquest cas el tema va recollida física d'aliments a les entitats o també aquestes targetes que reparteixen ja els ajuntaments. Podríem parlar d'un 30-70%, 30 de targetes, 70%.
I si no podeu participar aquests 2 dies al Gran Recapte, ni com a voluntariat, ni com doncs, entregant alimentació, també teniu aquesta opció de fer les donacions, que a més s'allarguen més temps, no?, que podeu fer-les.
Sí, sí, sí.
Explica'ns una mica com podem fer aquestes donacions si voleu participar-hi.
Bueno, hi ha dues línies. La primera línia és a través de la pròpia web que té el Banc d'Aliments. Allà hi ha l'obres i ja te diu si vols fer donacions regulars, si vols fer un bífum, com te dona totes les possibilitats. Això no ara, sinó a lo llarg de tot l'any. I després, aquests dies, em sembla, o una setmana abans i una setmana després, a diferents centres, diferents cadenes de distribució de supermercats també fan la recollida econòmica. Dius, no, només de comprar llet prefereixo donar diners. La pròpia caixa ja té el sistema informàtic que ja te surt el tiquet, doncs, que conforme tu has fet aquesta donació te surt l'import per si ho vols fer servir després com a desgravació, i aquests diners no es perden, sinó que realment el sistema informàtic van a parar també la informació al banc. Què passa a les aportacions econòmiques? Des d'un punt de vista òptim, és millor la donació econòmica. Per què? Perquè el banc, amb aquests diners, compra el que realment necessita. Si necessitem comprar ous, perquè no anem molt fluixos de donacions d'ous, comprem ous. Si necessitem la llet que s'ha acabat, comprem llet. Nos facilita el tema, no? Però, clar, també creiem que és molt important el contacte físic amb tota la gent i l'entrega de productes directament als voluntaris que hi ha en els súpers. Jo sempre explico la mateixa anècdota. Per nosaltres té el mateix valor. Quan estàs de voluntari, vius situacions de tot tipus, no? Té el mateix valor. Una senyora que veus que ve amb tota la il·lusió del món i t'entrega un quilo d'arròs i te diu, això és l'únic que puc fer, perquè no m'ho permet, que és el mateix que t'arriba una altra persona amb mig carro ple de llet. Cadascú en funció de la seva situació econòmica o situació social que està, doncs es pot, però per nosaltres té el mateix valor. Aquesta dona amb el seu quilo d'arròs ho fa amb tot l'amor i amb tot l'esperit, igual que pot fer l'altra persona que t'entrega un carro, no? I això és el que no creiem que no es pot perdre. Per això moltes vegades anem més aviat cap a la recollida física que no a la recollida econòmica.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem, Josep Maria Comas. Si voleu donar aquests dies, en el web del Banc dels Aliments trobareu els punts de donació. En tot cas, probablement a molts dels vostres municipis hi haurà algun dels aquests supermercats on podreu fer la recollida, i també, on, si voleu fer donacions econòmiques, com comentava ara el Josep Maria, ho podeu fer també a través del web del Banc dels Aliments. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i us animem a participar tant aquest gran recapte com el dels pròxims anys, que suposo que encara n'hi haurà i n'hi han de venir. Com a voluntari, si sou del Prat, per favor, apunteu-vos al gran recapte.
Com a voluntari serà superimportant.
Moltíssimes gràcies per ser.
Jo no vull tancar l'entrevista, que si el Prat és pessimista, no. El Prat també, l'any passat es van recollir 8.000 quilos, 8.000 quilos que són realment són importants, i escolta, animar la gent a que d'una forma o altra participi.
I tant, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins ara.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i ens disposem a fer l'última tertúlia de la setmana. És divendres i avui obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que compartirem amb el Quirze Casablanques, que és graduat en Humanitats i el tenim via telefònica. Està a Sabadell. Quirze, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ui, aquesta comunicació sembla que estiguis bastant més lluny, eh?
No, doncs mira, Sabadell del Vallès, per dir alguna cosa.
Sabadell del Vallès. Que tens l'altaveu posat?
No.
No?
No.
Val, doncs ens entra
soroll. No sé si d'on ve aquest soroll, jo també el sento, eh?
Vinga, doncs intentarem a veure si podem mantenir la tertúlia en condicions. Saludem també l'Arnau Rulló, que és filòleg i ens espera al Prat. Arnau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. També via telefònica, no sé, a veure si la telefonia ens ajuda, i ens permet de poder mantenir aquesta comunicació tranquil·lament. Jordi Molgó, administrador jubilat i home ocupat també, no? Com
sí,
estàs?
També molt bé. Bona tarda.
Sí?
Sí.
Bé, doncs, mireu, avui parlem d'un tema, segur que si heu mirat la data d'aquesta notícia haureu pensat, bo, però si això ja fa mesos que ha passat. Però jo crec que és un tema que és interessant d'abordar, perquè és un tema que ens toca a tots, que totes les ciutats i municipis doncs tenen la seva realitat, i que, a més, segurament que és coincident amb molts casos. Estem parlant del comerç, el comerç de pobles i ciutats, de la tasca que fan. O sigui, el comerç no és només la botiga on anem a comprar. També fa altres funcions. I el més important d'aquesta notícia, allò que ens va cridar l'atenció, va ser el fet que apuntava que Catalunya ha perdut en 10 anys gairebé 11.000 comerços. En el titular també apunta, diu, sense ells cau el barri.
Clar, és una situació que m'imagino que es repeteix en molts municipis, no? Que hi ha els eixos de vianants, que són centres comercials també, que és on hi ha tota la vida de la ciutat, però que mantenir tot això o crear nous nuclis amb el petit comerç, això és força, força més complicat. Jo no sé si a vosaltres us ha cridat l'atenció precisament aquesta informació.
A mi personalment sí, m'ha cridat l'atenció, perquè ja ho sabíem que el comerç anava marxa enrere, però, ostres, tant, perquè són 1.000 botigues a Catalunya, suposo, tancades cada any, 1.100 botigues. Tu saps el que és? Mira, per un barri, tancar 10 botigues pot ser molt important, però per un poble que en té 5, tancar-ne 4, adiós muy buenas. És que no hi ha relacions socials, no hi ha servei per poder anar d'allò, t'has de traslladar a una ciutat que sigui propera, a comprar... Jo m'he quedat petrificat.
També t'ha sobtat a tu, Quirze?
Sí, a veure, i em sobta més d'un petit detall del tema. O sigui, una cosa que em sorprèn, per part positiva, és que Molins de Rei i Sant Andreu de la Barca, que són dues poblacions veïnes, només s'ha de travessar un pont per anar d'una a l'altra, el 90 i 95% del comerç es manté. Clar, però jo em pregunto quina és la xifra total. O sigui, diu que el 90 o 95% dels locals que hi havia fa la dècada passada actualment encara estan en funcionament, però quants són en total? Perquè, per dir una cosa, dius, escolta, a tal població, per exemple, parlàvem de les franqueses com a negatiu, que s'ha tancat un percentatge elevat, o sigui, un 50% del comerç ha tancat. Bueno, però quantes n'hi havien? Dues? I n'ha tancat una? O sigui, això és a on vaig com a part positiva en Molins de Rei i Sant Andreu de la Barca, que es manté un 90 i un 95%. Quantes n'hi havien? Dues? I ara n'hi ha... Continuen havent-n'hi dues, vull dir, aviam. Ciutats, em refereixo que potser són poc comercials i, en canvi, en aquesta estadística ens les presenten com a positives.
Però a banda de... A banda
no sé si m'hi he explicat.
Sí, però és que a banda de les xifres, el fenomen del comerç, el comerç de barri, el petit comerç, que és tan important a casa nostra, a Catalunya, a tots els municipis, siguin més grans o més petits, que fan una funció molt important a banda de donar servei. A banda d'aquestes xifres i de tots aquests percentatges que surten a la notícia, el fet que el comerç, aquest teixit del comerç local, doncs, vagi retrocedint, ens ha de neguitejar una mica, no?, o què?
Sí, per exemple, precisament, jo aquest matí he estat amb un establiment i en el moment de sortir he sentit a dir, una persona diu, mira, diu, aquí hi ha bon rotllo. O sigui, això és una part molt pesant, positivament, d'aquest comerç de proximitat. Oh, i és una part important que perdem, precisament, doncs, perquè perdem punts d'aquest bon rotllo, per dir-ho d'una forma, no?
Sí, socialitzar.
Sí, a part d'anar-hi a fer la funció comercial de comprar, t'hi sents bé, per dir-ho d'una forma.
Clar. Arnau, apuntava aquesta informació que falta relleu, perquè la gent jove, les noves generacions, doncs ja no volen sacrificar, com havien fet generacions anteriors, treballar, per exemple, els caps de setmana, però no és... L'únic problema que tenen, no?, i que els obliga a tancar. Quins apuntaries, Arnau?
Exacte. Home, principalment, d'una banda, és el relleu generacional. Vull dir, el petit comerç a Catalunya és principalment un negoci familiar. En el moment que s'acaba el relleu, doncs el negoci familiar a fer punyetes. Però també n'hi ha d'altres. Vull dir, d'una banda és l'augment dels costos. Vull dir, al final cada cop mantenir una botiga, mantenir un producte de qualitat, mantenir uns proveïdors, és cada cop més car. Llavors s'han de pujar preus, llavors la gent també hi deixa d'anar, perquè dius, ostres, és que me venen aquesta faldilla. o me venen aquests pantalons o me venen aquesta carn a un preu X i a la gran superfície me la venen molt més barata, tot i que sigui de menys qualitat, doncs al final la gent també mira per la butxaca. I també hi ha una altra, qüestió important, que és doncs la pèrdua també d'aquesta funció social i la pèrdua doncs de punts de referència. Jo un cas, o sigui, a la notícia per exemple he llegit que parlàveu de Reus, però un cas que a mi sempre que a mi em sorprèn i que personalment me dol és el de Vilafranca. No sé si el coneixeu, però sí. Vilafranca, diguem-ne, és coneguda per moltes coses, és coneguda pel vi, és coneguda pels castells, però entre altres coses també és coneguda per ser una capital comercial del Penedès, per tenir un molt bon mercat.
No, una ciutat simpàtica, perdona que t'interrompeixi.
No, i molt simpàtica, a més,
exacte,
també.
Exacte, sí.
I Reus també, vull dir, en aquest sentit també són ciutats que exerceixen de capitals comercials de la zona, en el cas de Vilafranca del Penedès. Tu passeges per Vilafranca un dia qualsevol i és molt trist veure que gairebé ja no queda comerç local. Llavors, nos pensem... Llavors jo me pregunto, hòsties, cap a on anem? Cap a un país cada cop més, diguem-ne, més desdibuixat, més despersonalitzat, perquè al final tot acaba sent el mateix. Les mateixes cadenes, les mateixes botigues, i al final, doncs, és... Bueno, doncs al final també ens anem despersonalitzant una mica, cada cop més.
Ens hem deixat un factor molt important, i és les vendes per internet, que són la gran competència...
Ah, també,
No?
Sí, tant i tant. Jo, a veure, tinc ara el cap a veure la furgoneta del...
Sí, del somriure aquest.
Exacte.
La furgoneta del somriure, sí.
Això... Abans la veies... Però és que ara la veig cada dia...
Ara et persegueix.
...al costat de casa.
Mm-hmm.
És que dius, hosti, què passa, que aquí només compren...
Però és que, perdoneu, no és només la furgoneta del somriure, és també el camió verd del cabàs.
Sí.
Això també el veus cada dia. Mm-hmm. És un canvi d'hàbits. Vull dir, la gent, o bé perquè no té temps, o bé per comoditat, ja no va a comprar.
No.
Perquè... O bé no té, és això, o bé no té temps o bé no en té ganes, llavors és molt més fàcil. T'asseus a l'ordinador de casa, o agafes el telèfon i vinga, va, què necessito? Necessito bledes, necessito patates, doncs vinga, clic, 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 i demà al matí m'ho porten. O necessito un llibre. Ostres, quina mandra, o no me va bé anar a la llibreria. Doncs això, clic, clic, i m'ho porten.
Però jo us pregunto, pel que ara comenta l'Arnau, ens hem tornat còmodes segur... però estem donant poc valor al que comprem? Ens és igual?
No ho sé, jo... A veure...
Penso que no.
Amb el tema de les... Em sembla que ha sigut el Jordi que ho comentava abans, que tenim un tema de preus amb aquella faldilla que la compres per un preu que comprada en una botiga que és on t'agradaria anar, no el tenen, aquell preu. Però és que, esclar, és que de vegades això tampoc és... Ja ho sé que la persona que compra la faldilla per internet perquè la compra més barata deixa de protegir el comerç local, però l'obligació d'un cap de família és que a casa seva s'arribi a final de mes. Vull dir, clar,
sí,
això també compta.
Sí, sí.
No?
Sí, sí.
Però imaginem-nos un escenari en què, per aquesta suposada comoditat i perquè ens estalviem uns diners, acabéssim... tots per comprar per internet. Què passaria amb els nostres barris, amb les nostres ciutats? Ara, quan a quarts de 6 de la tarda ja es fa fosc,
sí.
Algú li vindrien ganes de sortir al carrer?
No, en absolut.
No, perquè els comerços ens encenen els llums i ens il·luminen els carrers, també, entre altres coses,
Sí, sí.
Això també és una funció social dintre del...
És el que parlàvem de la sociabilització, és que no socialitzem ja no... A veure, jo em poso en un lloc d'un poble de 2.000 habitants, on arribava la Festa Major. Havíem de veure, si hi havia 5 o 6 botigues, havies de veure la cua a totes les botigues. Mentre tu fas cua, sociabilitzes. és que jo aniré al teatre, és que jo aniré al ball, és que... i tu com estàs? I no sé què, i venga. I ara m'he quedat sense i he d'anar corrents a l'altre...
Però vols dir que això passa només en els pobles petits i en ciutats com les nostres? Estem parlant de Sant Cugat, del Prat, de Sabadell, de totes aquestes ciutats que formen part del programa, Badalona, Terrassa... O sigui, dinamitzar... els barris, dinamitzar la vida comunitària, que és el que vosaltres esteu parlant.
Exacte.
Està fent cohesió social i a més està dinamitzant també l'economia.
Segur, de ben segur, eh? A veure, a Sant Cugat tenim un exemple que és molt gràfic i és l'avinguda de Cerdanyola. Havia estat...
És de vianants, des de l'estació fins al centre.
Sí. Pues, doncs clar, hi ha el monestir de per mig que ens fa una mica com dos centres, no? El centre cap a l'estació i el centre cap a l'avinguda Cerdanyola. En allà no necessàriament la gent que viu a l'estació va a comprar l'avinguda Cerdanyola, sinó que nosaltres com a veïns sortim més, ens sentim més identificats, jo què sé, amb la carnissera que tenim al costat o amb el superpetit de barri que coneixem el senyor que ens està cobrant a la caixa. Tot això el que fa és conjunt, fa, dinamitza, mou diner, i això ho vam notar molt quan ara aquests anys que els bancs s'han anat. En l'avinguda hi havia 5 bancs. No en queda cap.
Mm-hmm.
I això ha fet venir botigues diferents d'alimentació, de roba, de sabates, i això dona vida. I...
Imaginem-nos per cas, ara que vindrà la campanya de Nadal,
sí,
d'aquí poc, imaginem que no hi hagués un teixit de comerç local com per tenir el centre de les ciutats com segurament el trobarem. Estem davant d'un problema que podem tenir les ciutats si continuen en aquesta dinàmica tancant establiments, Arnau?
No, vull dir, no sé jo quina dinàmica seguirà, però és evident que no serà positiva. Vull dir, és evident que si ve la campanya de Nadal i tots comprem per internet, com ja apuntàveu, doncs passejar, una cosa que és tan habitual per Nadal, com és passejar els carrers amb els llums, que tot doncs és tan maco i la gent no sé què, no tindrà el mateix significat, perquè una de les gràcies, diguem-ne, doncs és passar per les botigues, veure quines coses tenen, doncs, per acabar de fer els regals o les compres que necessitem per Nadal. I si tot ho fem per internet o si tot se'n va a l'internet, doncs
no hi ha companyia. Exacte. Jo penso que també hi ha una part professional de lo que és els botiguers, diguem-ho així, amb una paraula, que eren professionals de cada un del seu producte. És a dir, s'esforçaven, buscaven...
Aquesta n'és una altra.
Exacte.
L'atenció personalitzada.
Exactament.
Exacte.
Quirze.
Sí, estic d'acord amb aquest tema. A veure, no vull assenyalar ningú ni vull ser ofensius per ningú, però avui dia hi ha botiguer que és més oportunista que botiguer.
Oh, clar. Sí.
I aleshores això també
la pela
fa
que... La pela.
I que de vegades aquella botiga a mi em repel, vull dir, jo no hi sé entrar en aquella botiga, no?
És un caça clients. No?
Sí, exacte, sí. Un caça clients.
És un caça clients, segur. Mm. És el... De totes... A veure com ho explico jo. Són oportunistes, sí. Per què? Perquè han de buscar el rendiment de la botiga. Si el rendiment no ve a través dels preus, tal com dèiem abans, de que el cost de la vida es va pujant, que la gent busquem el més econòmic i fem una cosa i una altra, resulta que es tornen oportunistes. Busquen l'oferta, busquen la moda, busquen... I clar, tot això ha anat despersonalitzant el que és el comerç local. A mi em sap molt greu.
A veure, perquè... nosaltres com a consumidors ja sabem, si podem gastar menys, gastarem menys. Però com a consumidors, de quina manera podem contribuir a que això no vagi cada cop a pitjor? On anem a comprar nosaltres? A les grans superfícies? A internet?
És
un altre format. La gran superfície hi ha molta gent que les fan servir com parc d'atraccions,
Sí, quan plou s'omplen,
Per anar a passar l'estona.
Per anar a passar l'estona el dissabte a la tarda, per exemple, no?
Sí, també tenen problemes ells, No, jo no dic que tots vagin cap allà, sinó que també jo suposo que ells tenen els seus problemes. Per què tu vas passejant per un centre comercial i a les botigues hi veus una, dos, tres persones, exceptuant l'hiper, diguem-ho així, no? La gran superfície de menjar. Però tot el que més costa, dona la sensació de que costa. I jo en aquí diria que falta professionalitat. Un comerç, estigui on estigui, la manera de funcionar com sigui, és igual una gran superfície que un comerç posat en una via de passejar o vianant o el que sigui. S'ha de ser professional i això s'ha perdut del tot ja.
Bueno, això també seria tema de debat per una altra tertúlia, perquè segur que els motius són diversos. L'altra notícia que us proposava per tractar avui, i ho farem així una mica ràpidament, és aquesta reforma de l'administració, per facilitar-nos la vida. Que benvinguda sigui aquesta facilitat que ens ofereix l'administració, si acaba sent real. I és que el Parlament ja ha donat llum verda a aquesta proposició de llei, que és una proposta del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Ja ho hem parlat altres vegades. Eliminen la cita prèvia. Existirà el dret dels ciutadans a corregir els errors quan s'interpreti que no hi ha hagut mala fe. Val? O sigui que ens podem equivocar, però, escolta, podem anar a rectificar. No? I què més? Doncs s'intentarà això, que la comunicació sigui més clara i que no ens compliquin tant la vida. Ho podem celebrar o ho hem d'esperar a posar-ho en pràctica, tot això?
Home, una vegada posat en pràctica, suposo que ho celebrarem, Sobretot, hi ha un punt, i l'Arnau, que és filòleg, que em desmenteixi, que parla de llenguatge entenedor en aquests tràmits, a partir de... aviam, per què el tenim si no el llenguatge, perquè sigui entenedor, no? Perquè un llenguatge que ens indueix a confusió ja no és llenguatge.
Clar, però saps què passa? Que hi ha molts tecnicismes, que hi ha expressions que són massa...
administratius.
Molts conceptes administratius que no a tothom hi arriba.
Exacte.
Però explicats s'entenen els tecnicismes, doncs que s'expliquin d'entrada.
Arnau.
No, que és això, que és un llenguatge tipus molt tècnic, un llenguatge administratiu pensat, doncs, fet per un agent amb una formació molt concreta, i clar, el ciutadà de peu del carrer, diguem-ne, no, moltes vegades no entenem ni la meitat del que ens demanen. Jo sempre he pensat que l'administració segueix un principi molt clar. Per què hem de fer les coses fàcils si podem fer les difícils, oi?
Sí, ara
tu parlaves de facilitar-nos la vida. Home, jo fins que no ho vegi no ho cregui, perquè realment sempre que jo he de fer tràmits, sempre que jo he de fer algun tràmit amb l'administració, que sigui la Generalitat, l'Estat, l'Ajuntament, la Diputació, el que sigui, a mi sempre m'agafa mal de panxa, perquè no me solucionen mai res.
No?
Sempre he de tornar, i sempre he de tornar, i sempre falta alguna cosa. Llavors, jo espero primer que acabin amb una... amb aquest, diguem-ne, amb aquesta il·legalitat, que és la cita prèvia, perquè això tècnicament no hi ha cap llei que digui que hagi de ser així, i des de la pandèmia se n'han aprofitat d'una manera terrible.
Correcte.
I espero que com a mínim, doncs ara, si tenim disponibilitat, puguem anar i ens atengui.
Quan sigui.
Que ja és molt,
Jo
perquè si ens atenguin bé o malament ja és una altra cosa, però com a mínim que ens atenguin.
Ja, a mi m'agrada, perquè no és la primera vegada que ho explico, aviat no amb una tertúlia de ràdio, sinó amb converses amb altres persones. O sigui, per què l'administració no facilita les coses? Jo tinc l'exemple, i conec una persona que s'hi ha trobat, una persona que és català com nosaltres, però que al seu dia se'n va anar a viure a Dinamarca, i un dia va rebre una carta que li deia: escolta, tal dia, a la setmana entrant, ja no cal que vagis a treballar. Tindràs a partir d'ara una jubilació de tant, i l'únic que has de fer és dins de si ho vols rebre en el mateix compte bancari que feia servir per pagar-nos els impostos, doncs en vols dir un altre. Ja està.
Bravo. Això és Dinamarca. Això és Dinamarca.
De fet, volen anar cap aquí, eh?
Sí, sí. Ja, espero.
És que realment, si tu necessites un permís per obrir una botiga, un comerç, és que t'hi pots morir.
És que
no m'estranya que tanquin, llavors, clar.
No, clar, és que necessites assessoria, necessites gestors, necessites...
I un traductor simultani perquè t'expliqui tot el...
Si resulta que l'administració està informatitzada, de què cony ens serveix?
Sí.
Per posar-ne senyor fulano de tal i vostè no ha pagat l'import.
I no t'ho farà una persona, un tècnic?
No.
A la llarga ja t'ho farà una intel·ligència artificial, que farà tots aquests tràmits que són més fàcils de fer i que s'equivocarà. Però penseu una cosa, que l'avantatge d'aquesta nova llei que s'aprova és que l'administració no reclamarà els imports pagats indegudament. És a dir, si s'han equivocat i ens han pagat una cosa que no tocava, no t'ho reclamaran.
Ah. Esperem-ho.
Ah.
A veure si és veritat, eh? Guardeu la notícia, eh? Perquè...
Que maco.
No serà, eh? No ens fem il·lusions.
Home, a veure, una mica de paciència, donem un marge de confiança, tot això no es començarà a aplicar de mica en mica.
Sí, sí.
De mica en mica. Esperem
això ja ho s'entén.
Que puguem veure els resultats ben aviat, no?
A veure si d'una vegada... Jo tinc una figura, ara em ve al cap, de que els Estats Units demanaven un telèfon i a l'endemà o a la tarda ja el tenien instal·lat. Yeah. Aquí demanem un telèfon i, bueno, passant 15 dies, has d'anar a l'oficina...
Senyors, gràcies per aquesta estona de conversa avui divendres. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Vagi bé, adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Buf, ens hem estalviat l'embús gràcies a l'ull de falcó. I a més ens hem salvat d'una hora extra al despatx per una revisió del bar. És que 24 hores del meu dia són molt llargues.
Si vius en mode esport, fes-ho amb el nou Kia Sportage.
El teu mode esport, el teu Sportage.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
La música del siglo pasado.
Música del segle passat.
la música del siglo pasado.
De la música del segle passat. Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Son las 5.
Serveis informatius al Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. La Fira Avícola no comptarà enguany amb la presència de cavalls ni altres equids per evitar l'expansió de la dermatosi nodular contagiosa, una malaltia que afecta les vaques però que altres animals de granja poden facilitar la seva transmissió. Pel que fa a la presència d'aviram, a causa de la mateixa problemàtica, l'Ajuntament del Prat està negociant amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat per fer una excepció. Així ho ha explicat l'alcaldessa Alba Bou a l'entrevista mensual del Prat Ràdio.
Estem intentant apretar el Departament d'Agricultura perquè ens doni permís per si poder tenir pollastres, perquè ens sembla que els nostres pollastres són molt nostres, són quilòmetre zero, no viatgen, no canvien ni tan sols de municipi i, per tant, doncs, seria una autèntica llàstima i crec que és una mesura fora del nostre enteniment.
Bou també s'ha referit a la Fundació Pot Hablar.